Primera gerencia de urbanismo, ¿de qué nuevo consistori?
Nosotros entendemos que cerca de 900 viviendas de protección oficial en un sitio como Son Busquets constituirían un gueto y no queremos guetos.
Tornem amb totes aquestes qüestions i moltes més, sempre actualitzades, demà a les 7 a l'informatiu Matí de la Casa. Són les 10 i 4 minuts. Molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio ara comença Diorama, un altaveu del moviment musical i contracultural a les Balears, amb Mònica Borràs.
Hola a tots, com esteu? Molt bon vespre i benvinguts al diorama d'avui dimarts, quan són les 10 i 5 minuts. Començam avui amb aquesta música que certament ha estat molt animada per presentar-vos també el nostre primer convidat. En aquesta primera part del programa d'avui parlarem del primer pla director d'art urbà que s'està redactant i molt aviat se presentarà també el seu esborrany que s'espera estigui previst al mes de setembre, que és el primer que se fa a Catalunya i podríem dir també el primer de tot l'Estat. Per tant, coneixerem un poc com s'està desenvolupant aquest projecte que du en marxa o en gestació durant prop de 20 anys i el nostre convidat segurament vos resultarà molt interessant. És un explorador sociocultural, però que podríem definir també com a comissari d'art, director artístic, productor, consultor, conferenciant, artista, i ha fet moltíssimes activitats. Això serà la primera part del programa, com vos dèiem. També a la segona tindrem una convidada molt especial, com és la Gemma Camps, una jove mallorquina que està preparant la primera orquestra, la primera banda formada només per dones. Teniu de temps, bé, encara queden un parell de setmanes perquè totes les dones que hi vulguin formar part s'hi puguin presentar. Avui en parlarem també des d'aquesta altra proposta, però si vos sembla, presentam de forma indirecta i tal vegada involuntària el nostre primer convidat, que és Arcadi Poch, com vos dèiem, comissari d'art, a més de moltes altres activitats. Avui, de fet, preparant-se entrevista, mos ha enviat un àudio que reproduirem a continuació, en el qual simplement repassava algunes de les moltíssimes activitats i feines que ha duit a terme en els darrers anys. L'escoltam, si vos sembla.
Que fa la web, si per fer-te un resum, si vols xafardejar, perquè crec que tinc més de 70 projectes aquí publicats, i no estan tots, eh? Però hi ha una miqueta de tot, no? Hi ha, doncs sí, alguns festivals que comissaria o que comissariat, estan els llibres també, evidentment, hi ha doncs, col·laboracions que he fet amb Burning Man d'Estats Units, amb exposicions a Nova York, amb Sotheby's, hi ha safaris d'art urbà incorporant també doncs, altre tipus d'instal·lacions amb esport o també temes escènics, etc. Hi ha una direcció que vaig fer amb la Fura dels Baus per 1714, del tricentenari de Catalunya. Hi ha instal·lacions que he dissenyat, puzzles, escultures, murals, Caixa Fòrum i altres puestos, museus. Hi ha projectes tecnològics on hem escanejat cares i fusionables i tal. Hi ha intervencions fetes amb una hectàrea de dimensió utilitzant 600 tones de materials. Hi ha pues, jo que sé, workshops també que he fet amb universitats, institucions i tal. Hi ha el Departament de Cultura Montana, hi ha un projecte molt maco de Mèxic. Vaig fer fa 2 anys amb el Museu d'Art Urbà de Mèxic, que vam intervenir tota l'entrada del museu, amb un projecte de resignificació històrica, amb 2 artistes espanyols i 2 mexicanes.
Diorama, músics i contracultura a IB3 Ràdio.
I d'avui el nostre protagonista és n'Arcadi Poca, el qual heu escoltat ara repassant només algunes fites de la seva trajectòria, però no havia acabat aquí aquest primer repàs. El continuem escoltant.
Hi ha una intervenció que jo li tinc molt de carinyo, que a la web la trobaràs com Espriu Tribut, que és una intervenció que vam fer amb 2000, utilitzant 2.000 llibres donats pels veïns, que era un tribut a Salvador Espriu, a Arenys de Mar. Hi ha expos també, diverses expos amb galeries angleses, hi ha altres galeries, hi ha diverses conferències també, hi ha projectes més socials on treballàvem amb els xatarreros africans de Barcelona, hi ha exposicions dels músics de carrer, dels músics de metro de Barcelona, també amb vídeos i documentals i coses. Trobaràs els meus murals, hi ha un que es diu The Souvenir, veuràs més a baix a l'esquerra, que és el mural que vaig pintar jo a l'Hotel Sagrada Família a Barcelona, al centre, que és un Gaudí vell i pobre, perquè va descalç, sostenint i observant amb cara de rara, no? Com de what the fuck, amb un souvenir cutre d'aquests de la Sagrada Família. Ara està el tema dels autistes, estan tributs a Joan Miró, que vam fer els murals més grans que hi ha al centre de Barna, més expos a museus, projectes socials d'intervenció, programes de continguts que he fet també en temes de transformació digital i social, etc. I uf, és que hi ha molta, molta cosa.
I doncs, aquest és el petit resum que mos feia avui a Cadi Poc i que mos han pres la llibertat de compartir també amb tots vosaltres abans de presentar-lo i donar-li la benvinguda en el programa, cosa que mos fa moltíssima, molta d'il·lusió. Arcadi, molt bon vespre, benvingut.
Bon vespre, Mònica. Se m'escolta bé?
Perfectíssimament. Perdona si t'han fet empagueir, recordant ara tota aquesta llarga llista de petites o importants coses que has anat fent al llarg d'aquests anys, que donaria per dedicar-te al programa de tota la setmana, com a mínim.
No ho crec. De fet, hem agafat aquesta nota de veu, no?, que hem fet com una manera una mica informal, que feia un resum una mica saco, no? Però, bueno, està bé. Sí, m'abruma a mi mateix, a vegades.
És brutal, no?, la veritat, la quantitat de coses que has fet, sobretot, mos ha cridat molt l'atenció el que dèiem al principi, aquesta redacció d'aquest primer pla director d'art urbà, que estàu preparant precisament a un lloc molt concret de Catalunya, però que, en definitiva, és el primer que se redacta a tot Espanya, podríem dir, no? En què consisteix?
Jo no tinc ara mateix constància d'un altre que s'hagi fet. La veritat és que anem una miqueta, tots estem aprenent en aquest procés, però sí que és veritat que, bueno, després de, com tu deies, no, doncs 20 anys fent molta militància, no, com per defensar un art de carrer, un art lliure, no només visual, també escènic, també a tots els nivells del que és l'expressió artística, la pràctica artística, i clar, diguéssim que les institucions han passat per moltes fases. Inicialment, doncs, es criminalitzava molt perquè tot era grafiti, no? I en realitat no tot per les arts de carrer ni tot l'art urbà que defensem és necessàriament el grafiti tradicional amb el qual estem més acostumats. I aquest cop, doncs, sí, va sortir aquest concurs públic el desembre de l'any passat, i bueno, ens vam presentar amb la Mar López i el Jordi Solsona de Binòmic, que tenen un festival molt, molt maco que es diu Gargar, i som molt amics, i ens vam presentar junts i el vam guanyar. I bueno, doncs sí, tenim a les mans ara mateix el repte de fer el primer predirector d'un comissariat d'art urbà, a l'uso, diguéssim, no? Per nosaltres és un titular històric, la veritat, i ens ho prenem amb molt de respecte, amb molt de compromís.
De fet, per tu, al llarg d'aquestes converses que hem mantingut preparant-se entrevista, has parlat també del concepte, d'aquesta idea de comissariat que va acompanyat de tota una filosofia, no?, per part vostra, i que se surt un poc del que podríem imaginar d'entrada de quina és la feina d'un comissari d'art, no? Com l'enteneu vosaltres? Com l'entens tu?
Bueno, jo, quan vaig decidir dedicar-me a això, o dedicar-me a alguna cosa, en general, perquè jo vaig estudiar cuina quan tenia, no sé, 17 anys, no? Però Després, soc fill de la crisi del 2008, no? O sigui que, d'alguna manera, quan vaig decidir dedicar-me a la cultura, ho vaig agafar d'arrel, diguéssim, més etimològica del concepte, no? Que és cultura ve de cultiu, no? Cultivar, no? Cultivar la vida, cultivar el coneixement, i al final la vida jo me n'adonava que és al carrer, no? I així va començar tot, d'alguna manera. O sigui, intentar com treballar i aportar pensament crític a la societat allà on viu, no? Allà on potser no està amb el seu, diguéssim, amb el seu espai de confort, no? Sinó que és una cosa que es normalitza, no? Perquè la cultura no està normalitzada, no? Entenem que quan anem a un teatre, anem a una galeria, anem a una exposició, sempre tenim aquesta cosa de consumir cultura tal com ens diuen que ha de ser, no? Però no és un acte absolutament extraordinari, podríem dir, no? Llavors, intentant una miqueta perseguir això, d'intentar normalitzar, entre cometes, o incorporar la cultura a la en tots els aspectes de la vida, no? També la que fem al carrer, no? D'aquí la cançó d'entrada. No.
Exacte, que mos anima moltíssim, no? Efectivament, sembla, i moltes vegades se'n parla, no?, d'aquesta paret que hi ha en els museus, galeries d'art, no? En certa manera, vosaltres rompeu aquesta barrera física, en certa manera, i traeu o doneu suport també a tot aquest art urbà, que és aquest art que se fa en el carrer, no?, en tots aquests espais públics, i que sempre està, en certa manera, en constant evolució. També m'ha creat molta atenció d'algunes coses que he trobat vostres, que són aquestes paraules, no?, de s'artivisme o també sa creaticitat, no?, en certa manera, jugar també amb aquests nous conceptes i obrir-ho, tot això. Tu com entens l'art urbà?
Sí, no, jo una mica també tornant a la teva anterior pregunta, que crec que no te l'he acabat de contestar tot, no? Sí. Perquè podria ser un tema molt extens, però sí, intentaré ser breu, bueno, amb el que és una miqueta la nostra filosofia envers l'art urbà.
I pensava tornar després.
Quan fem comissariats, no? Vull dir que entenem un comissari d'art en general, al final són comissaris d'art tots, però quan tu ets un comissari, diguéssim, de galeria, de museu, tens allò que es diu el cubo blanco, no? El cubo blanco és un espai totalment eteri, no? Blanc, o no eteri, no? Té la seva geometria, té la seva informació, però no hi ha més enllà, no? Vull dir que pots treballar d'una manera molt més lliure. Quan parlem del carrer, home, quan tu fas comissariat al carrer, doncs sí que tens tot un seguit d'informacions, no? Diguéssim que el carrer ja és un teatre, no? Que té ja els seus actors, les seves també arquitectures, té tot un seguit d'informació. Llavors, la nostra escola de comissariat, que estem intentant aplicar també en aquest pla director, diguéssim, que és el que intentem aplicar a tots els projectes que ens deixen, no? És tenir molta cura. De fet, en anglès es diu curators, no? O a Amèrica Llatina també, no? Es diu curador, no es diu comissari, no? Com aquí. Mm-hmm. El comissari a vegades és una paraula una miqueta forta. Però és tenir cura de tot això, i això nosaltres diríem una espècie de neosituacionisme, perquè al final el que intentem és donar una resposta artística a un context, no?, generalment urbà, no?, però que ja té tot un seguit de persones, no?, que han de conviure amb aquesta obra, i és tenir cura d'això, no?, de tenir com, agafar com un compromís que va més enllà, no? No és el cubo blanco, és més com intentar fer processos d'immersió, fer molts processos d'immersió amb veïns, amb comunitats, quan anem a treballar a un lloc, intentem doncs donar una resposta que sobretot per ells tingui sentit, no? Més enllà de l'art, i aleshores ja busquem aquell artista que pot d'alguna manera alinear-se amb aquesta filosofia i també faci els seus processos i al final deixar, no és allò que es diu l'efecte paracaigudes, no? Que arriba un artista d'un festival, que això passa molt, i pinta i se'n va, i segurament no torna mai més a passar per allà, no? I a molts, doncs, els és igual, no?, el que quedi, no? Però nosaltres no, nosaltres tenim aquesta filosofia, la defensarem sempre, i és una manera, doncs, molt més artesanal, podríem dir, de el que és el treball, el desenvolupament artístic que es pot fer en un projecte en qualsevol context.
És bé, una manera de veure-ho molt interessant, conversar amb Arcadi Poc, que és comissari d'art i que juntament amb altres companys està redactant ara el primer pla director d'art urbà del que tenim coneixement que s'està fent a Espanya. Tot això al Besòs, que és aquest barri de Barcelona, en el qual també heu duit a terme una sèrie d'activitats, de murals, també molt interessants, que m'agradaria que comentassis també, perquè en certa manera també tot això és aquesta nova visió, no? Aquesta idea del
situacionisme.
Exacte.
Sí, no, en anglès diuen site specific, que és més, també és una altra manera d'aplicar-ho, però sí.
No, però tot aquesta, no. Aquest impacte, no?, de tota aquesta transformació que feis amb aquestes persones que en principi tampoc tindrien massa relació amb aquest món artístic.
No, clar, és el que et deia, no? Al final, aquest sistema de cultura en el que vivim existeix des de fa només de 200 anys, no? Amb el que ens diuen quin és l'art que hem de consumir i com hem de consumir, no? I quan tu agafes l'art i fas una pràctica com la que hem fet al Besòs, i de fet encara només s'ha fet un mural, que era un pilot, però ha estat molt connectat amb la gent d'allà, i gent que, en molts casos, estem parlant del barri de Barcelona amb menys renda per càpita, no? Vull dir, estem parlant d'un lloc amb rendes molt baixes, vull dir, potser podríem dir fins i tot el barri més pobre de Barcelona, no? Aleshores, tenim comunitats amb uns percentatges d'immigració molt alts, amb uns percentatges d'atur molt alts, també. Hi ha gent que no es pot permetre anar a un museu, no?, a una galeria, moltes vegades, no? No. I aleshores, doncs, bueno, el compromís que tu agafes quan vas a un barri d'aquestes característiques ha d'estar acord, diguéssim, a la realitat social que existeix allà, no? No es tracta d'anar allà i fer qualsevol cosa i marxar, no? I aleshores, doncs això implica... clar, jo el que sí et vull matisar una cosa, Mònica, que és, crec que és interessant de reflexionar, no? Perquè amb aquest darrer trimestre jo he fet aquest projecte, a banda d'altres, no? I un dels que vaig fer va ser una dinamització a la nova superilla de l'Eixample, ¿vale? Que vam fer al Consell de Cent, que es va inaugurar, i jo vaig anar allà amb uns companys que també són activistes, no? I vam generar tot un dispositiu perquè la gent pogués denunciar allò que volgués, o, bueno, denunciar, entre cometes, manifestar, expressar-se, digue-li com vulguis, no? Mm-hmm. Teníem una sèrie de dispositius i no va acabar de funcionar, no?, això. En canvi, barris com el Besòs, que tenen aquests índexs tan alts de pobresa, comparat amb l'Eixample, és un abisme. Doncs aquí la gent sí que té, i ara torno una mica a la cançó del principi, no? Street life, no? Perquè no tinc un altre lloc on anar, no? Llavors, en aquests barris el que sí passa és que es viu molt al carrer, no? Es viu molt al carrer. La superilla necessitarà molt de temps per viure al carrer com viu aquesta gent al carrer, no? Serà perquè tenen els pisos més petits, serà perquè fa més calor, serà perquè les realitats que tenen, doncs, siguin les que siguin. Però sí que és veritat que hi ha aquest esperit de carrer i nosaltres volíem posar el focus també en això entès com una virtut, no? Una virtut de tornar allò de viure el carrer, no? D'entendre el carrer com una cosa que forma part de la nostra vida, no? Jo estic al carrer perquè no tinc un altre lloc on estar, però celebro les coses que tinc que celebrar al carrer. També resolen els seus conflictes al carrer, no? És una manera de viure, és un street life, no? Una mica aquesta idea.
Que bon, començar amb Arcadi Poc sobre totes aquestes feines. Parlaven també del pla director d'art urbà, el primer del que tenim coneixement, també d'una altra intervenció que s'ha fet a una altra barriada de Sant Boi de Llobregat, que se diu Camps Blancs, en la qual també han fet un mural d'uns 16 metres, amb sa participació també, com mos explicava en Arcadi, de joves de diferents nacionalitats, i que és justament una feina que heu acabat ara pràcticament fa un mes i busques, no? Com es fa feina amb tota aquesta gent? Tu, que tal vegada hi hem sentit en aquesta gravació que mos has enviat avui, a tantes feines importantíssimes, no?, amb Sotheby's, amb museus, amb Burning Man, etc. I llavors treballar en aquest nivell tan iniciàtic, no?, en certa manera, amb aquestes persones.
Sí, jo de debò defenso aquesta idea que et deia abans del cultiu, no? I al final el cultiu va amb les dues direccions, no? Vull dir que a mi, més enllà d'haver tingut el privilegi de treballar amb grans institucions com les que deies, m'interessa molt més l'impacte que pot generar amb persones que potser, com tu deies, també estan més alienades, no? Desalienades amb el concepte artístic, no? I aquí és on t'adones que l'art al final és un vehicle, és un mecanisme que ens ajuda a explicar-nos nosaltres mateixos, no? I ho pots portar a molts terrenys. Home, jo aquí, al principi, quan vaig començar a Sant Boi amb aquest grup, convidat per Sergi Estabanell, que és un creador d'espai públic també, molt més escènic, un gran amic, va ser un repte, no? Perquè va ser un grup amb el que vaig treballar, un grup d'entre 13 i 15 anys, en un barri on pocs anys enrere havia d'haver emigrat moltes, desenes de famílies gitanes per una guerra que va haver també, no? Que és un barri doncs, molt estigmatitzat també, molt complexa, i poder tenir aquest grup amb el qual, doncs sí, hi havia una gran quantitat de persones, de noies i nois, ja fills d'immigrats, no? D'immigrats de Magreb, de famílies gitanes, un grup molt heterogènic que em vaig haver de guanyar durant moltes sessions i veure com des del pretext de l'art, no? Que no deixa de ser un pretext, pots transformar una miqueta la seva realitat i pots participar en posar una miqueta de llum, no? Perquè al final sempre tot acabem parlant d'aquesta idea metafòrica de la llum i posar llum a espais on abans no la tenien, no? I també dintre de nosaltres mateixos, doncs és un, jo ho veig com un privilegi. A mi això em transforma a mi mateix, no? I em dona una satisfacció molt gran, com veus que pots fer un petit clic amb una noia, amb un noi, no? Que veus que té talent, que té unes capacitats brutals, que té una creativitat brutal i que potser això és un petit detonador petitó perquè ell també doncs, cregui que ho té, no? I també estigui disposat a transformar les coses. No? Jo crec que aquesta és la gran capacitat que té l'art i la que hauríem d'intentar d'alguna manera doncs, posar-li més energia, no? A aquests processos perquè són molt, molt, molt transformadors, molt bonics. I bueno, no, res és d'abans, eh? O sigui, no és el mateix mai més abans o després un acte creatiu. Això és així, vull dir, ja és una màxima que ens apliquem.
Diorama, músics i la indústria del voltant a IB3 Ràdio.
Conversam amb Arcadi Poch, comissari d'art, i també ha desenvolupat moltes altres vessants artístiques. Avui mos ha creat sobretot l'atenció a aquesta part del primer pla director d'art urbà, que en certa manera definirà tot allò que tingui a veure amb aquesta disciplina en aquest municipi concret dels Besòs o en aquesta zona concreta. Arcadi, parlant també de tot el que estàveu fent, m'explicaves que prepares ara també, de fer molta de gent que mos escolta o li agrada anar a festivals, a moure-se, especialment ara en l'estiu, i estàs preparant també una intervenció interessantíssima, un festival que s'ha de fer també molt a prop de Corunya, no? A final de juliol.
Sí, correcte. Aquest és el Cromático Middle Fest que fan a Cambre. Cambre és una localitat, podríem dir, quasi metropolitana, de Corunya, vull dir que queda molt, molt enganxat, no? Està molt, també molt al costat de l'aeroport. És pràcticament com les afores de Corunya, podríem dir. I aquí, doncs, farem del 24 al 30 de juliol, farem el que serà la meva tercera edició, que serà la sisena del festival. Però jo porto aquestes darreres dues i aquesta serà la tercera. I aquí, doncs, portem artistes també internacionals, on es faran intervencions de certa escala, no? De murs que nosaltres diem XL, que no són els XXL, no? Que són murs de parets de planta baixa més 4 o 5, i portem artistes d'arreu del món i intentant també doncs, això, aportar noves ressignificacions, podríem dir, del territori, no? A través de l'art.
Sí. Ah, no sé si t'hem perdut, Arcadi, o...
No, estic aquí.
Ah, perdona.
Estic aquí, sí. No, perdona. Bueno, si vols t'explico una miqueta el programa que tenim, molt breument.
Sí, m'ha creat...
Perquè hem aconseguit...
M'ha creat moltíssima atenció el fet d'aquestes 5 grans intervencions que fareu amb més de 200 metres per cada una d'elles, repartits en diferents llocs d'un edifici, no? I també la qualitat també dels muralistes que convides a participar.
Sí, aquí... jo sempre em sento un privilegiat quan puc conèixer o tenir un artista en l'equip que no conec, no? Doncs per aprendre la seva filosofia, connectar-me amb ell, veure com es connecta amb el territori, amb tota aquesta filosofia que et deia abans. I mira, hem tingut la Lídia Cao. La Lídia Cao és una artista gallega, que jo crec que ara mateix és de les artistes que està fent les coses més interessants o les més rellevants, podríem dir, de tot el panorama a nivell espanyol. És una artista... podríem dir, bastant jove per tota la trajectòria que té, i amb ella farà un tribut a un personatge històric d'aquest poble que es diu Cambre, que és Maria Pita. Maria Pita va ser una líder guerrera gallega, i llavors aquí el feminisme s'amplifica, no? Tenim com una gran muralista espanyola d'arrel gallega, i jo volia que a més tingués la paret més important de tot el festival, per tot el que significa la història que representarà, per el que representa ella mateixa, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, és una manera diferent de practicar el feminisme, diguéssim, o la, no? I la memòria històrica, no?, podríem dir. I que han tingut figures importantíssimes, no?, femenines de la història, a vegades sempre queden com al final, i nosaltres volíem posar-les com al començament, no?, en portada. Perdó. També tenim una artista xinesa, que jo crec que també és una de les artistes ara mateix del panorama de tot el que és l'escena asiàtica a nivell mundial més rellevants o més interessants, que les SARS, és que costa dir-ho perquè és SATR, R de Ruanda, diguéssim,
sí.
que vulgui buscar, que és una artista animalista, i a ella també farà una representació, diguéssim, del raposo, que és el zorro que hi ha autòcton, no?, de Cambre, i també amb una paret molt, molt bonica. I tenim el Ricardo Romero, també, que és un artista portuguès, que té una tècnica pròpia, que s'ha inventat ell, que és brutal. I tenim també el Tope Rodríguez, que és un tatuador que pinta parets... No, pinta pells i tatua parets, perquè ens entenguem, no? Llavors fa tot un procés molt interessant, que és el mateix procés que ell fa quan tatua una pell, no?, de preguntar-li què sents, quina emoció hi ha darrere del teu tatuatge, que tot aquest procés ho apliquen a la paret, no? Mires tatuatges a la gent que viu en aquell edifici, els observa, no?, i fa tot un procés també molt, molt bonic. I després tenim uns murals col·laboratius amb Viviana Luchisano, que és una... i Espogo. La Viviana treballa al Museu Picasso fent totes les educacions artístiques, no, tenim un equipazo brutal, estic supercontent, i sí, el que vulgui venir, a banda de les mariscades i les tortilles de patates de Betanzos, doncs pot gaudir d'una experiència artística que única, vamos, seguríssim. Superconvidats tots, també.
Que bo, ja tens un estiu molt entretengut. A tothom que mos escolta, ho hauríem d'haver dit també al principi, a la teva pàgina web, allà on poden seguir també totes, no totes, però sí una gran majoria de totes aquestes activitats i feines que has duit a terme i que trobaran com a, començant amb V-baixa, Fogel Cop Art, amb K també, però bé, cercant Arcadi Poc, amb CH, també trobareu supos que accés a aquesta pàgina web i a totes aquestes feines, algunes de les quals mos n'ha parlat avui en directe en aquest diorama, però encara mos han quedat moltes altres, com aquesta secció de cultura que vares crear també a una empresa de pintures, Montana, una de ses Montana, la qual també hi vares fer feina, o fins i tot també fer encara més incidència en aquest primer pla director que estàveu redactant i que presentareu de forma definitiva el mes de setembre. Si vols, Arcadi, quan el tingueu també enllestit, en podem tornar a parlar, veurem quines són les pautes que defineixen aquest primer pla director d'art urbà que heu creat, en aquest cas, en es Besòs.
Absolutament, Mònica, encantat sempre de tornar al teu programa. Un plaer, molt content. Jo sóc un amant d'aquesta illa de Mallorca, fa 30 anys que m'acull, que vinc cada any, que m'estimo, vamos, me l'estimo moltíssim. Vinc aquí el meu germà, la meva família, i sempre és un plaer tornar a aquesta illa, de l'acollidora que és i del nivell cultural que té, també, que cal dir-ho. Més enllà d'aquesta idea, a vegades, que tenim del turisme, no?, que és un cavall que ve, però aquesta illa té una màgia i té una cultura espectacular, i jo ho celebro. I sempre estic encantat de tornar-hi, vamos, és un gran privilegi per mi. I el teu programa, també.
Que bé, Arcadi, han passat molt de gust escoltant tot això que mos has contat en aquesta primera presa de contacte que hem tingut, que espero que doni continuïtat també a noves xerrades d'altres temes, perquè la veritat és que ets una capsa tan jove, perquè encara ets molt jove, però tens ja tot aquest bagatge a darrere. T'ha fet gràcia, això, per honor, vera. Arcadi, t'agraïm moltíssim aquesta intervenció teva en el programa d'avui. Insistim també en que facin a tothom que mos escolta, si volen, una cerca de totes aquestes feines murals del pla director i també de la teva pàgina web, com han dit, Fogel Cop Art, la primera amb B baixa, al mig una K, i llavors punt art. És mal d'explicar també a través de la ràdio.
Un altre dia t'explicaré el que significa Vogel Cop, ¿vale?
És un ocellet, o no?
Sí, és un ocellet. És una ave del paraíso, d'aquests que es transforma per fer un acte artístic, per ballar, i es transforma totalment, per seduir a les seves possibles futures parelles.
Oh, i de Arcadi, això ho deixem pendent, aquesta explicació de per què vares triar aquest nom per la pròxima conversa. Enhorabona per tantes feines i tan bones, i sobretot també per aquesta redacció del primer pla director d'art urbà de tota Espanya, del que tenim coneixement, que segurament donarà pas també a altres que segurament seguiran el vostre exemple. Arcadi Poch, moltes gràcies.
A vosaltres, de debò, un plaer.
El plaer ha estat nostre. Moltes gràcies i bona nit.
Gràcies, bona nit, Mònica.
pudding if you don't see me. If
you don't see me.
Yes.
You behind the grape stand.
I detrás Radio es cultura.
Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Salut i bona música.
El primer vol a Formentera és el programa despertador d'IB3 Ràdio. Una mescla equilibrada d'informació, entrevistes, humor i disco-funky. I amb tota la cafeïna que et fa falta per començar el dia.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Diorama, un programa amb els músics i artistes de les Balears, a IB3 Ràdio.
Vint minuts perquè siguin les 11, vos acompanyem en directe des d'aquesta sintonia d'IB3 Ràdio, això és Diorama, de dilluns a dijous en aquestes hores. Ara saludam a la nostra següent convidada, que és la Gemma Camps. És una jove músic que ja té un llarg i un ampli bagatge també. És graduada en composició pel Conservatori Superior de Música de Ses Illes. També és graduada en direcció de cor i orquestra pel Real Conservatori Superior de Música de Madrid. També és màster en gestió i emprenedoria de projectes culturals per ser Universitat Internacional de La Rioja i, en definitiva, també actualment és la directora musical i artística de l'Orquestra Simfònica i Coros de la Universitat del Rei Joan Carles i també és professora al Màster Universitari de Creació i Interpretació Musical, on imparteix l'assignatura de direcció de cor i d'orquestra. També és la directora musical i artística d'Escor Jove Filharmonia i també dirigeix la producció del musical Aladdin de Disney i també fa feina a Stage Entertainment en el Teatre Coliseum de Madrid. Però avui la Gemma mos acompanya perquè està organitzant i està creant la primera banda de ses Illes, o en aquest cas no sé si haurien de dir de Mallorca, integrada només per dones músics. Gemma, molt bon vespre i benvinguda a Diorama.
Bon vespre, moltes gràcies per convidar-nos.
No, moltes gràcies a tu per participar i avui també per contar-nos aquest projecte que teniu entre mans, que sembla molt interessant i que teniu encara obert tot aquest termini de recepció de sol·licituds per formar-hi part. Què és el que demanau a les dones músics que vulguin formar part d'aquesta primera banda de dones de Mallorca?
Sí, en principi tot aquest mes de juliol tindrem obertes per les inscripcions. La idea és que sigui un punt on conflueixin músics, és a dir, dones músiques que ja són professionals i dones que estan en un procés formatiu, ja toquen, és a dir, ja tenen un bagatge amb l'instrument i que puguin relacionar-se i puguin fer música juntes, perquè també és és una mica una plataforma d'aprenentatge, no?, per totes. I en principi d'això, que se presenti, mos envien un vídeo i nosaltres passem una selecció.
És a dir, demanau un vídeo on surti aquesta músic tocant el seu instrument,
sí, exacte,
però no ha de ser molt llarg, de 2 a 5 minuts, una cosa curteta.
Sí, sí, és una cosa que nosaltres podem veure una mica com toca i l'estil que té i veure si encaixa en el projecte. bàsicament. Una audició normal.
Molt bé. I llavors, totes les que siguin seleccionades, els citareu també perquè toquin en persona, entenc.
Sí, sí, la idea és també tenir aquest tracte personal, que a través de les audicions online no se pot fer, però també estudia una mica de temps, no?, per els candidats, les candidates, i després fer una prova, una audició en persona per també conèixer-nos i explicar també el projecte a elles directament.
Gemma, també demanau que siguin majors d'edat, no?
Sí, en principi sí, però també depenent del nivell, com te comen, també és un projecte en part format de joves que encara no siguin majors d'edat, però produint temps tocant, sí que podrien formar part del grup.
Uh-huh. Idò, parlem ara també amb la Gemma, que serà la directora d'aquesta banda de dones de Mallorca. Ella, tot i que és jove, ja té molta d'experiència en aquest sentit. Perquè suposo que molts sent també gent de les altres illes o també de la part forana de Mallorca. On serà el punt de reunió, en aquest cas, de la banda de Mallorca, perquè tinc entès que també fareu a les altres illes, però on serà el punt d'assaig o de trobada perquè se puguin organitzar o pensar a nivell logístic?
Sí, en principi el punt de reunió serà a Palma, la seu de la Jove Orquestra de les Illes Balears, perquè per començar logísticament és el més fàcil, en principi, per tothom, però com dius, l'idea és que el projecte se vagi movent per les illes perquè volem que aquesta iniciativa arribi el més enfora possible, no? Que no se quedi només a Mallorca. A partir d'aquí dependrà de cada projecte en concret, com s'organitzi i es poder-ho dur fora, però per començar la idea és centralitzar-ho a Palma, que és on tenim més recursos i més facilitats de moment.
I Gemma, tu com a directora ja tens una idea de com serà sa banda, o estaràs un poc a l'espera de veure com ets sa banda que aconseguiu formar?
Bé, això passa a tots els directors, no? Fins que no coneixes l'equip és molt complicat preveure coses concretes com un repertori, com una temporalització, que al final també és la feina que fem els directors, que la gent no veu, no? Es prepara tot el que després sona. I fins que no acaben les audicions és difícil dir coses concretes. Òbviament el repertori s'haurà d'adaptar en el grup que tinguem, en el nivell, la disponibilitat també, òbviament. Per mi, un pot ser idea que tinc que no tancar-nos a cap estil ni a cap època, que sigui una cosa, un aprenentatge constant, tant per elles com per jo, com per públic, que és idea que tenim, no?, de dur aquest repertori menys representat en un format que no s'ha vist mai a les illes, però que ja ha existit fora de les illes i també fora d'Espanya, no? I això, que no aturar i que vagi evolucionant, que sigui viu, no? Per tant, de moment és poc concret. Crec que és la idea principal.
Idò, conversam amb la Gemma Camps, que ets, o seràs la directora, o ja ho està sent, d'aquesta nova banda integrada només per dones músic, que se vol crear i que vol començar a preparar, a assajar i a retrobar-se a partir d'aquest mes de setembre. Han dit que cerquen dones músic majors d'edat i un poc representant, tenem totes les parts importants d'una orquestra, el màxim d'instruments. Supos que entre les vostres previsions, que total, encara que han dit que és molt difícil saber com serà la banda fins que no estiguin totes les músics apuntades, què és el que esperes? O entre quines xifres, entre quant de músics parlam, més o manco, què esperau?
Sí, el nom de banda jo crec que és molt adequat perquè s'adapta molt de formats diferents, no? Perquè és veritat que quan dius orquestra ja pressuposam una plantilla on hi ha doncs, violins, violes, violoncels, contrabaixos, un trompes, clarinets, no? És a dir, una plantilla clàssica. El nom de banda crec que és això, molt adequat perquè abarca molt de tipus d'agrupacions. Lo ideal seria com més gran millor, no? Perquè com més instruments tens, més opcions tens. la idea és que sigui una plantilla realment molt versàtil i també pot canviar de cada concert, no? Jo, sincerament, espero que hi hagi corda, que hi hagi ben fusta i ben metall, no? Que són els instruments clàssics, però també, a lo millor per un projecte concret, pues un piano, un saxòfon també, que algun concert pugui cabre i un altre no. És a dir, per això el fet que sigui banda és que és molt camaleònic, en realitat. Però, bueno, si jo hagués de dir quant de música m'esperaria, home, tant de bo que en tinguem 20, 30, 40, també soc conscient que aquestes iniciatives, quan comencen, han de tenir una mica de recorregut perquè la gent s'animi i s'apunti, però bé, esperen que faci il·lusió i que comencem amb una plantilla bastant nombrosa.
Esperem que sí. Faim avui aquesta crida a les dones músic, en principi de Mallorca, però després també se'n crearan altres bandes, esperant també a Menorca, Eivissa, tal vegada també a Formentera, com s'ha de que vos parlam ara mateix, que és una banda de dones que se vol crear o que s'està creant ja a Mallorca amb el suport de Just For You Music Solutions, que és qui ha darrere també aquest projecte. Però, Gemma, per què voleu crear aquesta banda només de músiques dones?
La idea és crear un format que, com tu has dit, no existeix a les illes i representar un tipus de repertori també de dones compositores que simplement se toca menys. I moltes vegades se toca menys o directament no se toca perquè és de dones i no s'ha fet la feina d'investigar i de promoure, no? Per tant, és un format i és un projecte tot amb veu i amb esperit de dona, perquè per dir-ho així, aquestes iniciatives encara s'han de fer. Encara no tenim una igualtat, bé, en molts sectors, òbviament, però dins la música seguim sent les més formades, però quan s'ha de treballar a orquestres o agrupacions o institucions no som representades igualment. Per tant, una mica el que volem fer amb aquesta iniciativa és donar veu a tot això que no en té tanta.
Que bé, no només a ses intèrprets, sinó, com dius, també a ses obres, que moltes vegades hi ha aquestes compositores dones que les quals no s'hi ha investigat o no s'hi ha fet
tanta
feina, però n'hi ha, no? N'hi ha obra bastament en aquest sentit.
I tant que n'hi ha, i tant. S'ha demostrat, s'ha estudiat, se sap de molt de compositors que al final han resultat ser compositores. De fet, jo et faig una crida personal. Per favor, quan aneu a un concert, mirau el repertori i mirau quantes compositores hi ha. I és impressionant. Es veure que encara és una cosa, un 1%, bé, 1%, és a dir, un 5%, un 10% de les programacions de les agrupacions en general són de dones, però tota la resta són de compositors. I jo crec que ja avui en dia no hi ha cap motiu, no hi ha excusa perquè això segueix aquí passant, perquè sabem que hi ha compositores, sabem que tenen obres espectaculars, ja no hi ha motiu per no programar-les.
Tu, de fet, també has estudiat composició i la part de ses compositores, com dius, serà també molt important, no?, en el desenvolupament d'aquesta banda de dones que creau.
Exacte. Això no m'ho vull tancar un estil, no m'ho vull tancar una època, però el projecte, com dic, té veu i esperit de dona també des del punt de vista de repertori, no només de les que tocarem o dirigirem. I sí, com a compositora a mi me toca molt de prop, també com a directora. Directores de cada vegada són més, però costa veure directores en els grans escenaris del món i encara suposa una mica una sorpresa, i crec que aquesta iniciativa és important per donar veu a totes aquestes qüestions.
Gemma, i en el món de la música clàssica, com a intèrprets, hi ha sí que moltes dones, no?, que participen a orquestres, a bandes, a tu que has estat a tantes, a tant de grups musicals, diries que reben el mateix tracte que els músics homes?
Això és un tema que de cada vegada va millorant. Jo el que sí que he notat molt durant tota la meva trajectòria és que hi ha instruments molt masculinitzats. És a dir, jo soc percussionista, vaig començar amb la percussió, i encara la gent s'estranya que jo digui que soc percussionista. Com has de ser percussionista? Sí, no? I sí. Hi ha instruments, per exemple, igual que hi ha instruments que t'esperes veure una dona, no? És a dir, una arpa, no t'esperes veure un home tocant una arpa. I hi ha instruments que encara, sobretot, ven metall, trombons, tubes, percussió, tots aquests instruments associats a una cosa una mica més... jo què sé, més forta, més... el que associem a la masculinitat, són instruments que encara ara veus molt poques dones tocant-los. Per sort, a les orquestres hi ha cada vegada més dones, a les plantilles, però avui en dia una gran orquestra com pot ser la Filarmònica de Viena, hi ha una gran discriminació que s'ha denunciat i s'ha estudiat, i encara no hi ha cap directora que diguis concert de el famós concert de cap d'any, no? I encara estan passant aquestes coses.
I doncs sí que queda molta feina per fer. Avui convidam a totes les dones, músic amb formació clàssica, que vulguin formar part d'aquesta primera banda de dones que s'està creant a Mallorca. El que podeu fer és, i el que se vos demana en principi, que sigueu majors d'edat, però bé, no estan tancats a res, ni tancades, i el que heu de fer és enviar un petit vídeo en el que sortiu tocant entre... de durada d'entre 2 i 5 minuts, que sigui una peça o peces diferents, per mostrar un poc com és la vostra execució. En aquest cas, podeu enviar aquest vídeo en aquesta direcció de correu que vos direm ara, que és music@, i això ara és en anglès, justforyou.es, i és for amb el número 4. Però bé, s'entén, music@justforyou.es, o si no, en aquesta pàgina web d'aquest domini, justforyou.es, trobareu també aquesta petita explicació, un formulari en el qual podeu posar també les vostres dades i apuntar-vos per veure si sou seleccionades per formar part d'aquesta primera banda de dones que de moment se crea a Mallorca, però Gemma, teniu previst també fer extensiva aquesta creació de la banda també a les altres illes, no?
Sí, totalment. És a dir, ho he dit abans, és un projecte que ens agradaria que arribés el més enfora possible, i també donar l'oportunitat a músiques d'altres illes perquè puguin participar a la iniciativa.
Idò, això esperam. Vols afegir alguna altra cosa per animar en aquestes dones que tal vegada s'ho estiguin pensant? Perquè he vist que també destacau no només el bagatge emocional, sinó també la part econòmica, que també és una part important a l'hora de reconèixer el mèrit i la feina d'un professional, no? Tot i que sempre hi ha feines altruistes, voluntaris, etc. Però vosaltres hi posau també molt d'èmfasi en aquesta part de reconeixement també de la part econòmica.
Totalment. A part de que crec que és un projecte que té aquest interès cultural, pedagògic, personal, no? També per totes les dones músiques, som molt defensors de que la precarització que vivim en el nostre sector s'ha d'acabar, i òbviament, quan qualcú fa feina, se li ha de pagar. O sigui que és un projecte que està pensat perquè les músiques professionals que hi participin rebin una remuneració justa per la seva feina, per suposat.
I de bo, rematem a totes en aquesta pàgina web Just For You, es for el número 4, i allà amb el domini.es trobareu tota la informació sobre aquesta banda de dones. Teniu en principi de temps fins dia 25 de juliol per apuntar-vos, per enviar la vostra sol·licitud, si és que voleu que vos escoltin en aquest vídeo, i comptareu amb Gemma Camps Galmés com a directora d'aquesta primera banda. Tot i que és molt jove, té ja molta d'experiència, i segurament passareu molt de gust compartint amb ella tot aquest nou projecte, i també amb moltíssima de passió que mos ha transmès també ara a nosaltres. Gemma Camps, moltes gràcies i enhorabona per dur a terme i endavant aquesta iniciativa.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, ja ho tornarem a recordar i mirarem també d'estar pendents cap a final de mes per veure com ha anat aquesta primera selecció i presentació també de candidates per formar part d'aquesta primera banda de músiques, en aquest cas de Mallorca. S'adreça a la qual podeu enviar aquests vídeos o vosaltres tocant la vostra música, explicant tot allò que vulgueu, és music@justforyou.es. Allà rebran amb molt de gust totes les vostres propostes que vulgueu enviar. Ana Gemma Camps, també, com han dit, moltes gràcies. Ella serà la primera directora i mirarem, com vos dèiem, també d'ampliar tota aquesta informació en pròxims programes. Aquí ho deixam. Agraïm també a Lluís Fortesa, que ha estat avui a la part tècnica, tota la seva feina, també a tots vosaltres, la vostra atenció, i recordeu que demà tornarem quan passin uns minuts de les 10 amb més convidats, amb molta de música, i demà la presentació d'un nou disc de The Wild Coffees, una banda de rockabilly de Mallorca, que aquesta setmana presenta també aquest nou treball que han gravat amb molta de passió també i molt d'interès. I també parlarem d'una exposició que s'inaugura aquest divendres a Taca amb dos artistes expressionistes que són na Maite i en Manuel. I d'aquí ho deixam, però quedeu ara en sa bona música d'Eclèctic. Adeu, bona nit.